Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Tenim els nostres tertulians, bueno, la nostra tertuliana els divendres, la Maria Creuet, bon dia.
Bon dia.
I Antonio Guerrero, que avui ha saltat.
Sí, vinc a fer-vos
companyia. I te poses els auriculars com en Quico, perquè ens pensem que ets en Quico, com va?
No.
Perquè jo li estava parlant.
Amb els auriculars no la sentia. Però allò, una orella fora i una orella dintre, no, però després sí. Si ja estic a la tertúlia i em poso tot dos i ja
està. És que en Quico sempre ho fa, se'ls posa així perquè li agrada més i dic, mira, m'has ara fet pensar que avui no hi és i em sembla que ens queden divendres que ve...
I prou, dos tertúlies.
Fins al 19, no?
I el 19 sí. no hi podré ser.
Vaja, un altre.
Em perdràs l'últim.
El 19,
de totes maneres...
No, queda un altre.
Sí, queda un altre la setmana que ve.
Sí, queda un altre la setmana que ve.
La setmana que ve, que em sembla que serà dia 9, em sembla, i després el 19.
Sí, el 19 no, soc fora.
Bueno, després hi ha vacances, ara ho parlava amb l'Ivan Llerpes, el nostre company, que ja m'oloro les vacances.
Sí, es nota.
De fet, ja ara miraré de no fer res, o molt poca cosa... Perquè no vull que m'agafi de cop, saps allò, de cop i volta, vacances, sense fer... Vaig reduint la feina perquè no agafar-ho de cop. No?
Anem centrant els temes, avui volia parlar dels mestres.
Perquè... Una altra vegada?
Sí, una altra vegada, sí, perquè...
Però sí, ja vam dir.
Us sorprèn que hagin dit que no en aquest preacord?
Jo
no?
Crec, ja ho vam dir l'altre dia, tu no hi eres l'altre dia.
No, bueno, és que jo no hi era, clar, per això no...
El problema dels mestres no és només un augment de sou. És moltes altres coses, tant a educació, ensenyament, com a sanitat. No pot ser que s'augmenti les persones que fan servir aquests serveis, tant a ensenyament com a sanitat, i en canvi no s'augmenti el personal per atendre aquestes persones. I llavors és un problema de sobrecàrrega de feina, d'esgotament, en l'ensenyament d'un canvi
de paradigma, no?
De paradigma del que ha de ser un ensenyament per la nova era, diguem-ho així, no? I llavors, bueno, augmentar el sou pal·liarà una
No, és que a més mica, a més jo crec que si haguessin dit que sí, haguessin quedat molt malament.
Clar, perquè això discutíeu ahir.
S'hagués vist que si t'apugen el sou, ja està, no? Jo crec que van molt més enllà del sou, i jo torno a dir que des de fa 20 o 25 anys les coses no s'han fet bé, de mica en mica no s'han anat fent bé, en molts aspectes, a l'aspecte de les carreteres, a l'aspecte dels trens, a l'aspecte de la sanitat, de l'educació, habitatge, justícia... Tot això no s'ha anat fent bé. Què passa? Doncs arriba un punt que això esclata. I jo sempre dic...
El que passa és que ha esclatat de cop tot.
Perquè és normal, perquè ja fa molts anys que no es fa res. Quants anys fa que no sentim que, a veure, que s'arregla o que es fa un pont? Jo sempre dic que aquí, allò que dèiem, no? Hi ha 4 o 5 llocs que quan plou molt queden inundats per l'aigua. Cony, pues fem un pont encara que sigui cada 5 anys o cada 7 anys i arribarà un punt que totes les carreteres tindran uns ponts com Déu mana en lloc d'aquestes passeres i ja ho tindrem arreglat. Doncs si això s'hagués fet, potser ara no tindríem aquests fons en lloc de passar. I amb l'educació passa igual. Com que no s'ha anat arreglant res,
no.
O sigui, perquè es van jubilant professors i posem els justos, no hi ha un professor agafa la baixa i té una baixa llarga. És molt complicat saber qui està de baixa i quant de temps està de baixa. Poder algú agafa la baixa i en 4 o 5 dies es reincorpora o en una setmana. Però a vegades hi ha gent que l'operen o que té una baixa, i saben que és una baixa llarga, i no hi ha manera de que posin ningú al seu lloc, no? I amb això passa moltes coses. Les ràtios de les escoles no van baixant, o sigui, passem de 20 a 25 alumnes, resulta que a mig curs arriben, jo sóc molt clar, arriben dos immigrants, s'incorporen dos immigrants a classe, parlen castellà, perquè mira, hem tingut la sort que en lloc de l'Àfrica venen de Llatinoamèrica, parlen castellà, no parlen català, quan moltes classes són en català, i resulta que tu vas a una classe una mica avançada i aquests nens que arriben nous, doncs van molt més retrasats. Això retrasa les classes, no sé. Tot és una cosa que s'ha d'arreglar i s'ha de posar...
Clar, que en aquests casos hi hauria d'haver un reforç.
Exacte.
I
potser hi hauria d'haver-hi una classe que els atengués abans, especial,
bueno,
perquè
principi,
els posés al dia.
En principi hi ha l'aula
d'acollida. Però bueno, però en certa manera creiem, jo crec, i l'altre dia en parlàvem, que no... tot s'arregla augmentant, només augmentant el sou. Hi ha moltes coses més que s'han d'arreglar.
Que el sou també, però
no, sí,
més professors, més d'això. No pot ser que tu et gastis... I ahir escoltava una persona de les xarxes socials que deia que amb subvencions, ja l'explicava la Maria, la Generalitat dona 5.000 milions a l'any en subvencions. Subvencions superestranyes moltes vegades, eh? I superrares, que ningú sap on van els calés ni res. O sigui, potser seria hora de seure una mica, allò que fem els pares de família, que a vegades te sentes a taula amb la família, nois, fins aquí hem arribat, tal, tal, s'ha de reduir despeses per aquí, despeses per allà, i quadrar una mica els números. I no pot ser que tu tinguis aules prefabricades de llauna, sense aire condicionat o sense calefacció, no pot ser que no hi hagi...
Ara aquí has donat un altre tema,
el
tema de la climatització.
No, els calés hi són, però estan molt mal repartits.
Això és el que anava a dir. El problema és que els diners es reparteixen malament.
Deixa'm un apunt. Mireu, l'altre dia llegia que es donaran 4 milions d'euros al monument de Walter Benjamin per fer no sé què, no sé quant, no sé ni què es farà, a Portbou. Jo no dic, i no vull posar-me en contra de la gent de Portbou...
Ai, que ens trucaran l'alcalde de Portbou.
M'és igual. Que es necessiti fer una... el que tu vulguis, Walter Benjamin, el que sigui, sigui. Però, escolta'm, jo crec que els diners s'han de mirar d'una altra manera. En el sentit, poder aquest any li donarem 1 milió i els altres 3 serviran per coses que són de més necessitat, com són una escola nova, la sanitat millorada... o sigui, em refereixo que algú s'ha de plantejar de totes les conselleries de veure quines obres són necessàries, quines no, quines podem fer, perquè des que es va anunciar lo de l'habitatge, jo no he vist cap actuació de la Generalitat dient, noi, mira, aquí a Figueres fem 150 habitatges i no he vist les grues.
El que passa és que, esclar, fer cases no és fàcil.
És que no és només...
No, és que no es fa res.
No es fa falta fer cases. N'hi ha moltes de buides.
Bueno, rehabilitar cases, sí, que rehabilitar algunes... Però veus el retol posat, jo us passo... Mira, l'edifici que hi ha a la rotonda de la biblioteca, per dir així, Nacional 2 a Figueres. Un edifici, es van posar uns rètols aquí, 47 habitatges em sembla que són, que renovaran, no sé... Pues fa 2 anys que està el rètol posat. O sigui, i com això, moltíssimes coses. O sigui, es posen rètols, posa el cartell...
També és veritat que potser quan comences obres o quan fas rehabilitacions no saps el que et trobes. Potser han entrat per fer les obres i han trobat alguna cosa que s'ha de fer una actuació...
No s'ha començat.
Que els diners estan mal repartits aquí i arreu, és veritat. No pot ser que es gastin els milions que es gasten a nivell del món en tirar bombes i després no hi hagin diners perquè la gent no pugui menjar. Va. I això existeix a gran escala i a petita escala. I és algo que hauríem de solucionar algun dia si és que en som capaços.
Però ahir parlàvem de les depuradores d'aigua. Sí. Quan fa que l'aigua no sentim, que l'Alt Empordà, que té 68 municipis... Mira, jo no et dic que cada any es faci una depuradora, però és que fa 25 anys que no es fa ni una. Per tant, escolta'm, és que no es fan escoles, no es fan depuradores, no s'arregla res.
Però el problema és que potser les persones que estan al capdavant, que són qui ha de prendre les decisions, per ells, és tu que deies, no? En lloc de tirar bombes, doncs que ho inverteixin en menjar, potser per ells no és important o prioritari el menjar.
No, perquè, bueno,
perquè
a veure...
Perquè ells entenen.
No, 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 i a més fan negoci. Sabem que les guerres són un negoci per moltes empreses, les empreses d'armament, que s'haurien...
Bueno, i després de constructores, no? Perquè llavors fan la reconstrucció.
La reconstrucció.
Bueno, jo ja no vaig tan enllà, eh? Jo vaig a Catalunya,
tot a petita escala...
Tot afecta.
Sí, però és que aquí...
Aquí també suposo que la nostra part d'impostos que van a l'Estat també van a armament.
No, i donen subvencions. Mira, no entenc com es pot donar subvencions a companyies elèctriques i després et presenten uns resultats aberrants i que fan vergonya de la quantitat de milions que guanyen. I els hem de donar una subvenció de què?
De què
els hem d'ajudar si estan guanyant diners a dojo? Home, sisplau. Sí.
Digues, Maria.
No, que ja no sé què anava a dir de...
Estàvem parlant del tema aquest de l'armament, clar que mira...
Anava a comentar que jo una vegada vaig tenir 4 calerons i jo m'agrada gastar-los, però el meu home es va entossudir a posar-los a un fons i vaig demanar que fos un fons que no fos d'armament, que fos ecosocial, vale? Al cap de 4 anys, quan es van retirar, havia perdut 5 euros.
Wow. Ai,
no és el que vaig perdre, però clar, un fons representa
en principi, que és per guanyar.
No? Doncs suposo que si l'hagués posat en
armament,
hagués guanyat diners.
Però clar, però el problema també és sistèmic, no? Perquè ara estàvem... O sigui, tenim un sistema que no és, que no funciona bé, i si a més les persones que estan al capdavant doncs tenen una visió esbiaixada interès,
o una visió molt capitalista, que s'ha de fer, s'ha de construir, s'ha de no sé què, però en canvi l'altre deixar que vagi fent, no? Que es vagi podrint.
Clar, però és que jo no veig que els impostos o sigui que paguem cada any. Per exemple, ara reflexionem i ho fem, jo m'agrada fer-ho de casa, no? Allò, a l'Empordà, molt bé. Quantes obres fa l'Estat espanyol? L'Estat, no la Generalitat, aquí. L'última no sé si va ser la rotonda de la Nacional 2 aquí a Garrigàs.
Ara faran l'escalèctric elèctric de la Cruïlla d'Ordis.
Sí, però
però
fa 10 anys que estem parlant de la Cruïlla d'Ordis.
Sí, i que fem aturar.
Espera't. I manifestacions.
Però espera't que veiem les obres. Ara es fa 10 anys.
Però heu de pensar...
I com això, moltes coses, la Generalitat... aquí al pont s'havia de fer un pont sobre el Manol.
La Diputació.
Un altre, jo es poso tots al mateix sac. Sí. Va haver unes al·legacions, no sé què, no sé quant, han passat 2 anys.
I la Diputació fa la carretera de passat al pont fins a Borrassà i la fa nova, no sé, fa 3 anys, 4, sí. O 5.
I no fa voreres.
Vull dir, ni a peu ni en bicicleta, 2,5 quilòmetres que hi ha, que es podrien fer tranquil·lament a les alçades de la pel·lícula que estem, eh? Perquè en una altra època diries, però...
Clar, vols dir que no es pensa tampoc en un futur.
Potser
caldria aquí un carril bici, en un futur potser no ens desplaçarem tant amb cotxe.
Exacte, és el que ens ha estat dient, però no tens facilitat.
Però esclar, però jo crec que no volen aquest futur, no? Potser.
No sé.
Diuen que serà aquest futur, però que no el volen.
Però després, jo no sé si són els tècnics, els polítics,
després,
o tots.
No, i la mala planificació, perquè arriben diners d'Europa per carrils bici, fotem un mà de carrils bici en els pobles i ciutats, descoordinats. Vull dir, aquest carrer fins aquí, però no continua. L'altre carrer, un tros de carril bici, però no continua. O sigui,
Poder
que fem les coses més
ara
ben fetes.
Ara me'n vaig cap a Barcelona, tinc una germana que viu a Santa Coloma de Gramenet i els hi hem posat bici.
D'aquestes de lloguer.
D'aquestes bici.
Sí, tipus bici, no?
Doncs resulta que, esclar, sí, Santa Coloma de Gramenet, collinda amb Barcelona, vull dir, estan tocant. Doncs se'n van a Barcelona i no poden deixar la bici perquè és una altra concessionària.
Clar.
Sí. Una cosa és l'empresa Bicing i l'altra cosa és l'empresa Santa Coloma Bicing, sí. No?
Però ja això, em diràs tu.
Això passa amb les zones blaves,
cada zona blava té la seva aplicació,
sí,
per pagar.
I t'has de tornar boig per saber com és. Bueno, i el que passa ara amb els carregadors dels elèctrics, els cotxes
també.
Elèctrics.
Que... Hi ha 5 marques o 6 diferents, no?
Sí. I cada una té la seva aplicació,
això,
no?
La seva no sé què, si o vas a les teves, jo perquè no carrego, sé per companys que en tenen, o vas a la que tu tens i els tens poc o molt ubicades o has de tenir 30 aplicacions al mòbil.
Perquè... Sí, perquè són diferents, i diferents com això és Repsol, això és Iberdrola,
això és
Movistar, això és l'Esclat, això no sé què, i has de tenir 4 o 5 com els pàrquings.
Tranquils, però us en recordeu dels carregadors dels mòbils?
Bueno, poc o molt el mateix, va arribar un moment que els van unificar, així, jo espero que un moment
ja arribarà tard, però heu de pensar que l'administració és garantista i l'administració va lenta.
No va lenta, va lentíssima.
Si fos lenta ja estaria moltes coses fetes i arreglades. I aquest és un problema endèmic que s'ha produït, que tu quan veus que s'aproven uns pressupostos, és igual, perquè...
la Generalitat tindrà pressupostos,
sí,
no? Que això farà que es pugui avançar en tot el que...
No tinc gaires esperances.
Veremos.
Però a més, fa gràcia per dir, aquest any tindrem 50.000 milions més. És igual, posa-li 300.000. Si fareu el mateix, si és que no es veu la millora, per molts milions que us omplin la boca de dir i que tenim, no es veu la millora, no es veu noves actuacions a millorar carretera. Diu, ara començaran les obres del desdoblament del cinturó de Ronda de Figueres. Escolta'm, que fa 30 anys que ho estem escoltant, el que s'ha de desdoblar el cinturó
tren.
De Ronda. El de les vies del tren, un altre.
Vinga, va, entrem a trens, vinga. Però... La Maria té una anècdota, volia que vingués en Quico per explicar-li bé.
Ja li vaig explicar. Resulta que dimarts tornava jo de Barcelona.
Amb tren?
Amb tren.
Amb convencional.
Amb el mitja distància. I de cop i volta, quan ja arribàvem cap aquí, a veure Camallera, fa un cruc-cruc i...
Es para
Camallera. Jo anava al primer vagó, acostumo anar al primer vagó perquè quan arribem a Figueres, si no, a vegades depèn d'on para, et fas quilòmetres a peu, no? I vaig sentir que parlava, no sé si amb el cap d'estació o amb una oficina o amb un d'això, i els deia, diu, a veure, diu, jo no sóc tonto, els deia. Diu, quan he vist que la catenària no estava tensa, he vist que allà no hi havia corrent com per continuar. Llavors he baixat els pantògrafs, que els pantògrafs són aquestes...
Les barres que tenen
barres
els trens.
Barres que connecten amb la...
Sí que en sabeu, de tren.
Però jo ho vaig sentir, ho vaig haver de buscar, què volia dir un pantògraf.
La Maria escoltar la conversa i buscar les paraules tècniques.
El pantògraf és aquella barra de ferro que té que els trens, que de forma automàtica pugi i baixa i es connecta amb el cable.
Es connecta amb la catenària i agafa l'electricitat. Vale, doncs ell el va baixar perquè es veu que si no es fan malbé. Diu, i d'inèrcia he fet l'esforç per arribar a l'estació, perquè si parava enmig de la via, jo no sé què passaria amb la gent que porto en el tren.
Clar.
Vale? Es va portar amb els viatgers perfectament. Va informar en tot moment. En un moment donat, obre les portes i ens fa baixar perquè diu que ens ha de comptar... per saber quants autobusos ha de demanar.
Però no és més fàcil comptar-vos a dins?
Són dues unitats.
D'acord.
No pots passar d'una a l'altra.
Ens va fer baixar, són dues unitats, va caminar fins al fons i després, com que polvinejava, va tornar a obrir les portes i va dir s'esperin a dins asseguts i no sé què. Vam estar ben bé. Jo vaig trigar 4 hores de Passeig de Gràcia a casa. Però va ser... Vull dir que quan trobes un professional...
Que va ser amable, va
ser amable, que va fer bé la feina, perquè és clar, jo perquè ho vaig sentir.
Llavors, si tu no estàs a l'estació, o estava a l'estació?
A l'estació va aconseguir arribar a l'estació i va aconseguir el cap de tren a la punta a punta perquè tot el tren pogués cabre a l'andana, perquè ningú es trobés penjat.
Llavors, vareu baixar i vareu agafar els autobusos,
sí,
no?
Sí, vam esperar que arribés.
Clar, perquè van haver d'arribar, els va haver de demanar, li van haver de concedir, els autobusos van haver d'arribar...
Sí. I quan vam arribar a Figueres, clar, nosaltres érem 112, em sembla, i va demanar 2 autobusos, i quan vam arribar a Figueres hi havia tota la gent que havia de baixar cap a baix, que jo crec que amb 2 autobusos no en tenien prou ni...
Clar, perquè el de tornada, diguéssim,
sí,
que aquest tren havia d'arribar a Figueres però després tornar cap a Barcelona.
Estava tallada la circulació des d'aquí fins a Flaçà.
Clar. Clar, perquè si el tren estava al mig
no
es podia passar.
Jo també em poso la pell.
No hi havia energia.
Jo també em poso la pell dels maquinistes que porten uns trastos de tren.
Jo li vaig dir, quin paperot que us toca fer, noi? Perquè era un nano jove. Diu, no s'ho pensi pas, senyora. Diu, cada matí o cada dia...
És una aventura.
Això diu, és una aventura. I penso, a veure quina me'n passarà avui.
La línia no funciona, el tren no va, quan no és el tren és que han robat el coure, que no sé
què. Però seria molt avorrit si no.
No. El que és patètic. Aquest sí. país així és patètic.
Escolta, quantes dies us explico que he tingut problemes anant i tornant de Barcelona?
Quasi cada setmana.
Ui. Bueno, em treu les ganes d'agafar el tren per anar a Barcelona.
Sí, bueno, mira,
jo l'he agafat, però jo, a diferència de la Maria, agafo el tren d'alta velocitat, perquè vivint a Vilafant i tinguent estació, doncs aprofito que me queda més a prop.
I
m'ha fallat dels quatre cops que he anat i tornat, només m'ha fallat una tornada, que m'ha anat en retard de 3/4 d'hora.
Encara, 3/4 d'hora Renfe, no res.
I a més vaig tenir la santa sort de l'estació trobar-me una persona que conec d'aquí de Figueres i vaig tenir companyia allà a l'estació.
A mi també em va passar que vaig trobar un company.
I vaig poder xerrar i vaig fer relacions socials, vull dir
quan
que
vaig
baixar del tren
temps. Vaig trobar un company i vam estar tot a l'espera.
Clar, podem xerrar.
Sí, el que passa que, clar, si tu tens un horari i tu vas a Barcelona...
Ah, sí, perquè
en cas
d'arribar a Unió, perquè tens una... molta gent que... jo crec que eren bàsicament dones sud-americanes que venien a treballar amb ajuda a persones grans, suposo, o alguna feina de neteja que entraven a la tarda. I, clar, ja van demanar què havien de fer i el maquinista els hi va dir vagin a la taquilla que els hi facin un document perquè puguin justificar que ha passat això, perquè, esclar, això és justificable. I llavors suposo que també et podrien tornar, perquè ara ja pagues, però només de pensar que has de fer cua perquè et tornin
els diners de
4 euros.
4 euros, sí. Clar. Si has d'estar allà una hora perquè et tornin 4 euros.
Clar, i també les empreses, no? Ara tu deies, no? Aquestes dones que potser anaven a treballar. Clar, les empreses... aquí potser no ens afecta tant, però...
No, sí, les empreses privades...
Empresa de Barcelona, que potser...
Segur que moltes entraven en una empresa de neteja d'algunes oficines que comencen a netejar la tarda.
No,
clar.
Però
havíem d'arribar... Havíem d'arribar... A les 2, a les 4. Vam arribar a les 6.
Sí, però a veure, si tu tens un treballador en una empresa, ara jo poso que tinc un bar i tinc persones allà treballant i tinc una persona que ve en tren des de Girona, per dir una cosa, i m'arriba tard cada 2x3, no li renovaré el contracte. És que no és només el fet de que aquella persona arribi tard, és que està jugant amb la feina d'aquella persona. Perquè per culpa de que arriba tard sempre, arribarà un moment que el jefe li dirà escolti'm, pues, m'estiu més agafar una altra persona que no tingui que agafar el tren per treballar. I no li renovarà el contracte.
Clar, i això fa que això que imaginàvem, no? Quan es va estrenar l'AVE, us en recordeu que deia, no, gent de Barcelona vindrà a viure aquí a l'Empordà perquè irà, amb l'AVE irà a treballar cada dia, perquè...
És més aviat al revés, gent d'aquí que va a treballar a Barcelona.
Sí, això sí, gent d'aquí que va a treballar a Barcelona
molts,
i torna.
Però
sí.
Al revés,
però
poc.
Gent de Barcelona que hagi vingut a viure aquí, que tinc... No, perquè el problema del lloguer és igual aquí que a Barcelona.
Sí. I pues, hi ha molta gent que és urbanita, i no els treguis de la capital o de la ciutat.
Jo no podria.
Jo tampoc, però bueno, n'hi ha que l'altre dia...
Hi ha gent que s'acostuma. Hi ha molta gent que viu a Barcelona que no té carnet de conduir, perquè no el necessita, perquè té el metro i el bus...
Sí, pensen que la cultura doncs, és més accessible.
Hi ha teatre,
a ciutat,
hi ha cinema, hi ha de tot.
Aquí també n'hi ha, que per cert, que s'ha sortit el programa del FAST.
És veritat, dels pobles
els micropobles.
Més petits, que també tenen cultura i accés a cultura.
També fan espectacles i cultura. Hombre. I teatre, i
música, i tot el que vulguis.
Clar, perquè viure en un poble no et deixa sense cultura, sí, també, no? Sí. Això també és important. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Va, vinga, fins ara.
Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. Aquest dissabte 6 de juny, Vilafant es converteix en la capital del còmic. A les 11 del matí, a Alcau, arriba la Festa del Còmic de Vilafant. Gaudeix de la xerrada de bat, còmic americà, manga i històries gràfiques per a tothom, a càrrec de Batcova. I no et perdis l'entrega de premis del 7è concurs de còmics de Vilafant, una proposta per a petits i grans amants de les vinyetes. T'hi esperem. Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura.
La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
Saps aquest lloc on sempre tornes?
On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
Manolada 2026. Amics de Manoli Palolsa Valdoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campina al Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palolsa Valdòria de Vilafant.
Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres o visita'ns a texautogirona.com.
26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palolsa Valdòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palolsa Valdòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Vinga, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, en aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Deixem per als mestres, que no sé com acabarà la cosa. A mi sí que em preocupa que estem...
Els que teniu...
perquè estem al final de curs...
Que facin vagues juliol i agost. Poden fer totes les vagues que vulguin.
Sí. Estem a final de curs i jo li comentava una vegada, a mi em sap greu que al meu fill li queda a l'escola dues setmanes, i ara la setmana que ve comencem la intensiva perquè acaba sisè i canvia de centre, i em sap greu que perdi aquests dies. No perquè van ser matèria, ni molt menys, eh? No em preocupa això.
Social.
Exacte, i perquè, bueno...
Bé, jo tenia dos temes avui. Sí. Aquesta setmana hem tingut el Dia Mundial del Medi Ambient
Important, aquest dia.
I no sé si avui o ahir era el dia de la sobrecapacitat o la sobreexplosió.
És com allò dels impostos, això de la sobrecapacitat, sí. No? Que treballes, a partir d'ara treballaré per pagar els impostos, no?
Algo així.
A partir d'aquesta setmana ja hem acabat els recursos
anys,
de la Terra.
Això era a finals de juliol, principis d'agost, i s'ha anat retrasant. I cada vegada suposo que anem acumulant més deute i sembla ser que ara ja hem arribat al punt on a partir d'ara tot el que gastem de matèria prima, la Terra no té capacitat de regenerar-ho amb el temps necessari per tornar-ho a fer servir. O sigui que estem en números vermells i amb crèdit a la pròpia Terra.
Ostres, això sí que és complicat, és normal, estar en crèdit amb la pròpia terra.
Mireu,
perquè...
amb el tema de la pesca, l'altre dia vaig veure un reportatge, davant de les costes d'Argentina, que el govern argentí es va queixar, cap a 2.000 barcos xinesos de pesca, que és una flota de barcos que va recorrent tot el món, perquè com que són tan xinos i han de menjar i mengen peix, però no mengen pas malament, doncs 2.000 barcos de pesca que comencen des de la costa de l'Argentina, van pujant, davant d'Amèrica no, perquè els americans no deixen, i després giren cap a l'Àfrica. I van baixant des del Sàhara, van baixant totes les costes africanes. O sigui, 2.000 barcos pescant alhora han de fotre una neteja que després de peixos, com ell que diu,
i si fan pesca responsable, això ja és una altra cosa, no? El que dèiem dels pezquenyines, no?
Quan se'n tiren, quan se'n malmeten, vull dir que hi ha molt poca...
A quin preu es venen?
Molt poc respecte envers el que fem servir. O sigui, la idea aquesta de que l'home és el rei de la natura, un rei el que fa és cuidar el seu territori. I nosaltres el que hem fet ha sigut... no sé, depredar-lo.
Sobre explotar-lo.
Explotar-lo.
Que són explotacions.
Sí, sí.
Jo escoltava un podcast fa un mes, una cosa així, que parlava de la prehistòria, i l'antropòloga que tenien d'experta deia que la culpa de tot la tenia el neolític. I no sé si, no sé per on anava el fet de que digués això, perquè al final no ho va acabar desenvolupant, però potser sí que si continuéssim sent... Clar, llavors tampoc la societat no hagués evolucionat com hem evolucionat, això sí. Està claríssim.
Yeah.
Però que si no haguéssim arribat a descobrir l'agricultura, diguéssim, no? Perquè el neolític, la gran descobriment va ser el sedentarisme i el deixar de ser nòmades perquè vam poder ser agrícoles, com haguéssim evolucionat? No haguéssim crescut tant en població i la terra no estaria sobreexplotada? És que no us heu plantejat mai això?
Sí, no. Sí i no. A veure...
Ara ja...
No, ja ho sé, que ja no hi ha marxa enrere.
No, que sí, però el problema no és l'agricultura, és com ens hem cregut capaços de poder fer més sense respectar el que hi ha. O sigui... per exemple, ja que parlem d'agricultura, l'agricultura d'avui dia, què està fent? S'està carregant els sols.
Per això en diguem explotacions agràries.
Explotacions agràries, a més, amb unes llavors, o sigui, en mans d'aquestes grans empreses que donen unes llavors que no són reproduïbles, amb el que l'any que ve has de tornar a comprar llavors a ells mateixos, amb uns sistemes fitosanitaris, per dir-ho d'alguna manera, que quan ruixen es vesteixen com si
de la NASA,
que després penses, i això després tu t'ho has de menjar, no?
Bueno, ara ja no tant, no? Poder estar vigilant més,
cada vegada més, però...
Però hem passat molts anys, anys 50, 60, 70, 80...
I després, que clar, que el que mengem repercuteix en la nostra salut.
Hombre, que si hi hagués una agricultura respectable i una alimentació sana, doncs ens estalviaríem molt en medicaments i en metges. Jo no sé si això li interessa a la indústria farmacèutica.
No, ara t'anava a dir, jo crec que no els interessa. Hi ha algú que no li interessa això, no? I per això no
es fa. Moltes vegades s'ha dit que no els interessa curar-te, sinó els interessa donar-te una pastilla.
Que et mantingui.
Una pastilla que tota la vida has de prendre aquella pastilla, perquè és el seu negoci, no? Vendre pastilles, vendre medicaments, vendre això. O sigui, no els interessa curar la gent, els interessa... que la gent necessiti aquells medicaments.
Bueno, m'estàs dient que hi ha malalties que es podrien curar.
Sí,
segurament.
Tant, no es curen.
No es curen. No es curen perquè llavors et donen un medicament que tota la vida vas amb aquells medicaments.
Et manté, sense dolor, vas fent, et carrega altres coses, et fa molt bé altres coses perquè tot té efectes secundaris.
Però si fos com dius tu, més respectuós, amb una agricultura doncs, més regenerativa, clar, no podríem consumir com consumim ni podríem ser la quantitat de persones que som al món.
Jo crec que al món hi ha prou si es reparteix bé per tothom.
Jo no estic tan d'acord. No estic tan d'acord amb el sentit de que tu mires la població que estem, som 8.000 milions ja d'això, i això no s'atura.
D'això.
De persones. D'elementos supersimples.
No?
Però, bueno,
però escolta'm, a l'any 2050 serem 10 o 12.000. O sigui, arribarà un punt...
No ho sé.
Arribarà, sí, perquè,
no,
clar...
Perquè quan arriba un moment donat, la pròpia natura o la pròpia societat fot això, fot guerres, fot no sé què...
Però no tantes
quantos...
com
abans. Un altre Covid, no?
No sí. Tantes com abans. O sigui, avui, quan hi ha guerra... Mor molta gent,
molta.
Però si comparem amb les guerres d'abans...
No, abans, molt abans només morien els guerrers.
Vull dir, no, però si comparem amb les guerres, per exemple, a l'època napoleònica, s'emportava un exèrcit de 100.000 homes, que són els 100.000 que van anar a França, a Rússia, i van tornar 10.000.
Però,
o sigui, morien entre russos
però, bueno, a part de les guerres, també hi havia la part de la fam, no?
Sí.
I de les malalties, clar, en la manera que hem avançat
ara... La Segona Guerra Mundial, quanta gent va morir? La Primera Guerra Mundial.
Quants de menjar tirem entre tots?
Home, sí.
Tirem als supermercats, a la distribució, a la producció, a casa, perquè comprem més del que necessitem i se'ns fa molt bé a la nevera i l'hem de tirar.
Bueno, perquè en un lloc d'un quilo de préssecs hauries de comprar 5 préssecs o 4 préssecs.
Bueno, els que necessitis, fins al proper dia que vagis a mercat.
El problema també a vegades és que no sabem els que necessitem, no?
Bueno, però
que a mi em passa això a vegades, que no sé comprar.
Jo crec que és més bo tenir que anar a mitja setmana a buscar més préssecs que no arribar a llançar-ne dos o tres.
Sí, sí, jo també ho penso.
I això passa amb compres plàtanos.
Jo vaig molt sovint al súper i no ho faig gaire bé, em sembla.
No, però és un aprenentatge també de saber organitzar-se i saber veure el que he gastat aquesta setmana, quan se n'ha menjat de més o de menys, quan he hagut de tirar, potser la setmana que ve doncs,
agafaré
compro
menys. Més
d'allò que m'ha fet falta i menys d'això que m'ha sobrat. Jo què sé, és tot... O sigui, que anem així i a més arribes al supermercat i et diuen compren dos pel preu d'un, apa! Compres dos pel preu d'un i els dos...
Potser no els necessites.
Bueno, hi vaig fer una cosa, jo vaig anar a comprar els dijous a casa meva es menja pizza i ara jo m'he acostumat que en lloc de menjar-me una pizza doncs perquè me la menjo, per no menjar-me una pizza sencera m'agafo dos focatges que són com un panet així, bueno, perquè tinc la sensació de que menjo menys. Ja ho sé que no és així. I en lloc de comprar un paquet, que era el que necessitàvem, vaig comprar dos. Perquè hi havia la meva segona casa i dic, no sé si el voldrà tastar, si em voldrà... Bueno, dic que el compro. I ella no em va voler. Diu, congelem. I això tampoc és mala idea. Dic, ho compro a l'engròs,
si
faig paquetets i ho congelo, perquè
si pots
tinc l'espai.
Sí, però hi ha vegades que penses que ho gastaràs i no congelar. Per exemple, hi ha coses que no pots congelar la fruita.
Mm-hmm.
No pots congelar
Exacte. Els
plàtanos ni les peres, perquè es fan malbé.
I una altra cosa, quan cuines... saber les quantitats.
Sí.
Perquè per 4 fas com a molt 100 grams d'arròs o 100 grams de pasta per persona.
Ui, l'arròs! No em parlis de l'arròs!
Perquè llavors què passa? Acabes fent per 4 600 o 700 grams d'arròs, després tothom menja i te sobra allà. I l'endemà o l'any ja no ho volen.
Ningú vol.
Cada cop que hi ha excursió dels meus fills, se n'ocupa el meu home, no? I els hi fa una mica d'arròs blanc i un can rebossada, no? El típic dinar d'excursió. Ostres, me fa unes quantitats d'arròs brutals. Diu, bueno, així en tindrem per nosaltres demà dinar. I dic, ostres, però és que menjarem una setmana arròs.
Ja.
Saps?
Passa amb la pasta, amb els macarrons...
L'arròs amb no sé què, l'arròs amb no sé quantos, l'arròs amb no sé què més, per diversificar, per no avorrir-me.
Bueno, fas arròs a la cubana.
A veure, abans a les cases menjava sempre el mateix i la gent no s'avorria.
No.
Ens hem acostumat a la...
Estem molt ben acostumats,
sí.
Vull dir que...
Abans...
Però és que potser haurem de canviar de vida. Potser no podrem menjar tanta varietat.
A veure, d'entrada...
Jo m'he enamorat dels alvocats i ahir estava pelant l'alvocat i pensava, m'encanten, però suposen una despesa d'aigua important. Potser amb el canvi climàtic, doncs en el meu país jo no podré tenir alvocats i els hauré de comprar lluny.
Està de moda, la gent gasta i si gasta els que estan al camp, doncs hauran canviat una cosa
per
als alvocats.
Home, jo sé que el sud d'Espanya se'n fan d'alvocats sense problema, i mangos també, vull dir...
No, que haurem de canviar d'hàbits, segur, de moltes coses. D'entrada, o sigui, pensem que les renovables no són contínues.
No.
I llavors, o fan falta molt amagatzematge, que també requereix de territori, i aquí veurem què passa, o ens haurem d'adaptar als fluxos de les renovables.
A consumir quan hi hagi l'energia, no?
Clar, i potser al vespre no tindrem tele.
Bueno, això ho dubto, perquè aquí hi ha una empresa que et cobra, té un benefici perquè tu tinguis tele a la nit, perquè és la companyia elèctrica.
Ja veurem com acaba.
Potser hauràs de pagar un emmagatzematge per poder-lo veure, i no ho sé.
Sí, pots.
Potser, clar, potser no tots podrem, potser hi haurà aquí unes diferències a nivell econòmic.
Jo veig canvis veig canvis al llarg dels anys molt poquets. O sigui, canvis en el sentit d'aquest que canvis de coses, per exemple, els envasos, no? Allò del reciclatge i tot això, es parla, ho fem, no sé què... No sé...
I vas al súper i tot està envasat.
Tot està envasat.
Fins i tot poden envasar-te dos taronges.
Sí. Llavors...
Però, escolta, si m'envasen aquestes dues taronges, com a mínim que sigui amb plàstic d'aquest compostable, de patata, d'alguna història d'aquestes...
És més car que l'altre, no els interessa.
Llavors,
això s'ha de fer global, en el sentit que a mi no me diguis que jo recicli mentre el veí del costat, no? I quan vaig
o la costat, gran empresa del costat.
Sí, o la gran empresa del costat, per exemple, no ho està fent. Veus aquelles... Resulta que aquí tenim unes normes a Europa de reciclatge, de lo que tirem al camp per cultivar i tot això, i te'n vas a l'Àfrica, Llatinoamèrica, Estats Units, la Índia, el Japó, que són milers i milers i milers...
Jo crec que el Japó sí que deuen reciclar.
Sí, el Japó sí, però...
O Corea del Sud, però els altres països, tu te'n vas a l'Índia, un reportatge de l'Índia, o de... Bueno, Xina està canviant molt, però sobretot la Índia, Tailàndia, Camboya, bueno, és que és increïble.
Clar, molta quantitat, població.
Però això del... Per exemple, hi ha una cosa que és de la Unió Europea respecte a l'estalvi energètic, que a mi ja entenc que en el món capitalista en què estem està bé, però són el que en diuen l'SCAE, Certificado de Ahorro Energético, o sigui... que si jo estalvio energia...
Sí, que podies vendre, no?
Sí.
I que algun cop n'havíem parlat.
Sí, aconsegueixo un certificat i puc vendre el que jo he estalviat a qui no estalvia. Jo això ho trobo èticament terrible. Comercialment pot ser molt interessant.
Sí.
Però jo trobo que...
Per això hi ha països que compren...
Llavors, no, el que no s'aconsegueix amb això és un estalvi mediambiental, perquè, si tu estalvies però l'altre no, perquè tu compres tu...
No, i polítiques que veus que a les companyies elèctriques no els interessa. Per exemple, la gent que té plaques solars i ven l'energia, resulta que et paguen a 6 cèntims i te la cobren ells a 19.
Home...
Almenys, ja que te la...
Paga igual.
Llavors, l'única solució és canviar el sistema o intentar ser antisistema i autosuficient?
És molt complicat, perquè fins i tot els països molt diferenciats al capitalisme...
Bueno, acaben sent capitalistes.
Acaben siguent capitalistes.
Sí, bueno, la Xina,
per exemple, la Xina és
sociocapitalista,
la Índia va pel mateix camí, i Vietnam... fàbriques noves, estan fabricant els mòbils.
Clar, jo la pregunta
a Vietnam, que era el país comunista que va guanyar la guerra dels americans sé què, resulta que cada vegada és més capitalista.
Clar, jo el que em pregunto és si és possible viure en un altre sistema.
Jo sé, possible sí.
Possible sí.
Sí, com és possible? Ho aconseguirem? Això ja no ho sé.
I a més,
la segona pregunta és aquesta.
El capitalisme té un tentacle, és el que deia l'altre.
Està tan arrelat?
No, tan sofisticat que et venen la felicitat, és el que dèiem l'altre dia, no?, del vas d'aigua, no?
Quan tu tens set,
un vas d'aigua, el segon ja no, i el tercer ja ni et ve de gust. Però, esclar, si tu et venen la felicitat dient que si compres això fas aquest viatge, com que la felicitat no l'aconsegueixes fent això, i ho saben, et van tenint enganxat amb una altra cosa, una altra
cosa...
Però
no només això, no només
això... O sigui que si hi hagués una reacció de dir no, ja no caic en aquesta trampa, no sé què passaria, però tot se'n sobraria.
Tothom vol. Però a més d'això, el problema que jo veig és que cada vegada més, en aquesta societat capitalista, estem en mans de grans macrocorporacions que ja no, el poder ja no el tenen els països,
ni els governs, ja fa temps.
Que no, estan supeditats a l'economia.
Que hi ha unes macroempreses que al final el món serà de 7 o 8 empreses.
Ja ho és.
Sí, sí, sí. 4 o 5 remenen les cireres i els altres doncs seguim.
Sortirà l'Elon Musk...
Jo no vull ser una ovella,
no,
però...
No, SpaceX sortirà en bolsa, si SpaceX surt en bolsa tal com està previst, l'Elon Musk serà el primer bilionari del món. O sigui, tindrà...
Trilionari.
O sigui, una passada. La seva fortuna serà immensa.
Bé, com que no fa publicitat aquí a Ràdio Vilafant, no, doncs no el mencionarem més. Nosaltres ens queden, ens separen pocs segons del punt de les 10
del matí.
I nosaltres ho deixarem aquí, a la tertúlia. Tornarem ben puntuals el dilluns amb el suport de Gestoria Fernández. Que passeu molt i molt bon dia.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.